4 minuts, més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Segon dia de feina a Fitur, amb tota sa comitiva present tant a ses reunions agendades com en els actes de presentació dels principals reclams de Menorca. Enguany, el municipi protagonista és Es Mercadal i Fornells, el poble del cor de Menorca i els seus trets identitaris. Mercats, rutes a peu, pas camí de cavalls del nord, les platges, l'esport, la cultura, els atractius turístics que es poden oferir fora de la temporada de sol i platja. La resta de municipis també hi són presents, com en els darrers anys hem estat en propi a que dona a conèixer els encants del poble. Ho ha fet amb una intervenció pictòrica en directe de la mà de l'artista Miguel Tadeu i també amb una demostració gastronòmica amb la cuinera Mar Riera, oferint un còctel de gamba. Just en aquests moments s'està celebrant el gran dia de l'O amb diferents professionals del sector turístic. Tota una festa per promocionar el destí durant 365 dies de l'any. Mahó també hi ha estat representat pel Batle del municipi, qui avui serà un dels protagonistes del nostre programa.
Benvinguts al dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Bon dia, amigues i amics, benvingudes, benvinguts al dia Menorca i Batres Ràdio. Avui és dijous, és 22 de gener. Avui no se celebra cap dia internacional, però som en la Setmana Europea de la Prevenció de Càncer de Coll Uterí i també a la Setmana d'Oració per a la Unitat dels Cristians. Enguany sota el lema, un sol esperit, una sola esperança.
Io Cristo piange diamante, piange, piange diamante. Mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre ti porto sempre.
Sempre aquí al meu costat, en Pere Gibert, com estàs?
Bon dia,
molt bon
com
dia,
va?
Company. Sempre a la dreta nostra, en Jordi Fàbregas, com estàs? Molt bon dia, company.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?
I aquí està, que sempre que el necessitem, aquí està davant nostre, Excel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, i sa cabreta, que també la tenim aquí sempre present.
I en Bramut.
I en Bramut, i es gall, i tota l'animalada que tenim aquí, beníssim. I sobretot, Valtros, gràcies, estimats oients, per acompanyar-nos un dia més. Què tenim preparat pel programa, Pere?
Parlarem amb Antolo Mercadal, president de l'Associació de Criadors de Cavalls de Raça Menorquina, que és a Madrid promocionant la raça autòctona a la Fira Turística de Fitur. Després rebrem el Batle de Mahó, com deies, Clara, Néctor Pons, per parlar dels pressupostos que ha presentat el consistori maonès per aquest 2026. A la recta final del programa conversarem amb n'Àlex Inno, portaveu de la Comunitat Palestina de Catalunya, que demà serà a Menorca per fer la conferència Gaza després del genocidi i d'altres conflictes oblidats. La salutació musical serà a càrrec de la cantant menorquina Anna Ferrer.
Avui o demà, qui sap, qui sap.
No, 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 És avui, segur, segur, avui, ara, en aquests moments, abans d'entrar en matèria, les notícies de la jornada. Per això tenim Excel aquí cada matí, que és un plaer tenir-te aquí sempre.
Gràcies, igualment.
I t'agraïm molt perquè entre sa feina i ses notícies i tota sa actualitat ho deixes tot per dedicar-nos uns minuts als nostres oients i al Dia Menorca.
Clar que sí, perquè tothom pugui estar una mica al dia del que passa.
I del que passa?
Doncs avui estem molt pendents de Fitur, aquesta segona jornada de la Fira de Turisme d'Espanya. Avui podem dir que és el torn de l'acte central de Menorca, una presentació a càrrec del president Adolfo Vilafranca, que ja ha finalitzat i que ha dedicat a la naturalesa i a l'art. Una presentació amb la col·laboració de National Geographic. Durant la jornada inaugural d'ahir, la Fundació va mantenir reunions amb Ryanair, amb les oficines de turisme de París, de Milà, de Varsovia, també de Nova York, entre d'altres, i l'objectiu un any més se centra a millorar la connectivitat més enllà de l'estiu. Sentim el president Adolfo Vilafranca.
Confiem que amb aquesta edició de Fitur sigui un punt de partida per millorar aquesta connectivitat, crear noves aliances estratègiques i per reforçar la nostra aposta per un model basat en cuidar el nostre entorn natural i cultural mentre promovem un desenvolupament econòmic equilibrat que generi benestar a tots els menorquins.
I és que aquí també celebra avui l'acte central, de fet, just hores d'ara, és Alaior, l'únic municipi de l'illa que compta amb un estand propi que enguany ha renovat la seva imatge i ha apostat per als seus atractius culturals. L'acte comptarà més amb l'assistència de professionals del sector turístic, de mitjans de comunicació i també de Gabriel Escarré, president de Malià Hotels Internacional. Recordem que aquesta cadena hotelera té un hotel a primera línia de platja de Sombou, l'hotel Milanos Pingüinos, que fa més de 7 anys que està intentant renovar. Sentim el Bala de l'Ojo, José Luis Benajam.
Compta amb un estant de nou, una vegada més, diferent i sorprenent. S'han creat uns espais de tal manera que a l'estant és com si estéssim en aquest moment en aquests grans referents culturals que teníem en el nostre poble, en la nostra ciutat, tant l'OA, que l'art contemporani, com el convent de San Diego.
Més enllà de Fitur, l'actualitat també passa per l'O, perquè està adequant un solar privat a l'entrada del poble, a la zona de Satanca, perquè hi puguin estacionar vehicles. El consistori ha aconseguit la cessió gratuïta de la propietat per fer front a la manca d'aparcaments existents. Una mesura temporal, perquè la intenció de la propietat és precisament desenvolupar urbanísticament aquests terrenys, mentre no es faci, però, permetrà aparcar-hi vehicles i a l'Ajuntament guanyar temps fins que es posin en marxa les noves borses d'estacionament projectades. Llorenç Mascaró és regidor d'Urbanisme i Obra Pública.
Seguint un terreny particular, l'única cosa que feim és llevar un poc tota l'herba i els arbres aquests que hi havia, que les mates que havien crescut, però vull dir, només ho aplanam, ni fem pàrquing, ni fem res. És un lloc on poden deixar cotxos.
I aquestes seran les notícies a les 2:30, més amb Excel Camarasa, també novetats amb la Barca, que juga avui, així que a les 2:30 t'escoltarem amb més atenció que mai.
Molt bé.
Gràcies.
Fins després.
Apa, adéu.
Mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità.
I ara tota la verità de la situació meteorològica amb italià, amb en Pere Gibert.
Amb italià, segur.
Vols?
Sí.
Vinga,
s'entén?
Prova-ho.
Sí?
Dale, dale.
Sì?
Sì, sì.
La previsione di oggi è di cielo chiuso con qualche sole, con possibilità di pioggia.
Pluja, sol, un po' di tutto.
Localmente forte.
Beh,
alla notte. Nuvole che sì. Possono scompare.
Molto bene, che possono desaparecer. Molto bene.
Bravo, non ho manco intentato, ho avuto improvvisare, ora mi ha posato vermelho tutto.
I 70 calor. De meravella. I que sexy, no? Quan xerra italià.
I love it.
Molto, tanto, tanto.
Ai, tanto. Ragazzino mio.
Ragazzo, ragazzo.
Tenim actius avisos?
Sí, dos concretament. Donem per entesa la situació meteorològica o no?
Jo crec que sí, no?
Sí, no, repeteix, sí. Va. Sí, la previsió avui és de cel tapat amb algunes estones de sol, amb possibilitat de ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i que poden ser localment forts. Ja de cara
a la nit...
Jo crec
que s'havia entès prou bé.
Els núvols tendiran a desaparèixer. I sí, efectivament, encara hi ha dos avisos grocs actius. Un per vent, fins les 6 del capvespre, per ratxes fortes de ponent, que poden arribar als 70 km hora. I avís groc també per temporal marítim fins les 10 de la nit, així que alerta amb l'estat De la mare.
De la mare. De la cau una llàgrima per
sacar. De la mare que te parió. Bravo!
Bravo!
Il mare, il mare. El mare és masculí en italià, eh?
Groc en italià, groc en italià.
Giallo.
Giallo.
No, giallo.
Giallo.
No, giallo. Vinga, ara no, tu pots.
No, no.
Giallo.
Atura, pausa, ara tornem.
Pietre un giorno case ricoperte dalle rose selvatiche rivivono. Ci chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
I d'entrem en matèria.
Justícia i Pau de Menorca organitza cada any a mitjans de gener un acte públic per la pau. Enguany la proposta és una xerrada col·loqui que du per títol Gaza després del genocidi i altres conflictes oblidats, a càrrec d'Àlex Inno, de mare catalana cristiana i pare palestí musulmà. És portaveu de la comunitat palestina de Catalunya.
Àlex, molt bon dia, com estàs? Benvingut al dia Menorca.
Hola, molt bon dia. Pues molt content de parlar amb vosaltres i molt agraït que em dongueu l'oportunitat.
Encara des de Barcelona, però a punt de viatjar cap a Menorca, ets restaurador de pisos de professió. Com has viscut tot el conflicte, tot el genocidi de Gaza? I tens família? Fa anys que no hi pots anar?
Bueno, anem a desglossar perquè m'has unes quantes preguntes. Mira, just vaig anar a Palestina 3 mesos abans, no, de fet 2 mesos abans, de que esclatés tot aquest darrer conflicte de Gaza. I vaig anar-hi al setembre i a l'octubre... vaig anar-hi a l'agost i a l'octubre tot just va començar els bombardejos a Gaza. I sí que tinc família, el que passa que la meva família no està situada a Gaza, està situada a l'altre cantó, a Cisjordània, i estan visquent tota aquesta situació d'una forma... emocionalment molt complicada i, a més, molt preocupats i patint les conseqüències de lo que és l'ocupació, que de fet això no va començar el 7 d'octubre, tot això va començar des de fa més de 77 anys. Per això, quan em dius com estic visquent el conflicte de Gaza, jo et diria, aquí hi ha una línia a la meva vida que sempre he viscut sota el patiment i el sentiment també de lluita, però que ja no ve de fa dos anys, sinó que ve des del 1948, quan van expulsar la meva família i el 75% de la població autòctona i nativa.
En aquí va ser quan el teu pare va arribar a Catalunya, a Barcelona?
No, aquí va ser on el meu avi va haver deixat totes les seves coses, dues cases, un negoci, i va ser expulsat de casa seva, de Jaffa. Jaffa és una ciutat de Palestina, de la Palestina històrica, que avui en dia pràcticament ja no li diuen Palestina, però en veritat durant segles va ser la part de la Palestina històrica. I és on es va constituir l'actual estat d'Israel, i és, en veritat, doncs una part, per nosaltres, una part inalienable del poble palestí, és Palestina.
Per tant, el teu pare ja és nascut a Catalunya, i com que què n'opines del procés de pau a Palestina, de tot plegat, perquè ets ben coneixedor de tota la situació des de l'any 1948, perquè imagino que el teu pare i la família t'ho han explicat i ha seguit de ben a prop el ser casa de sa família paterna, aquest procés de pau que s'està visquent ara després d'aquest genocidi, com bé dius, fa molts anys que hi ha conflictes que es van sumant un darrere de l'altre.
Sí.
Quina és la situació actual?
Mira, un apunt. No, el meu pare va néixer a Palestina i després va continuar vivint a Palestina. Val? El que passa que va ser expulsat de la Palestina històrica, de lo que és Jaffa, fins a un altre lloc, a una altra ciutat palestina, dels territoris ocupats del 67, que es diu Nablus. Val? Per tant, el meu pare va viure a Palestina va fer inclús la carrera va ser professor, inclús va exercir de professor a Cisjordània, que avui en dia també és Palestina ocupada. Després, més tard, va vindre a Catalunya i allà vaig néixer jo. Jo sí que sóc catalano-palestí. Em pots repetir l'última pregunta? Perdona, és que volia fer aquest apèndix.
De la situació actual del procés de pau a Palestina.
Clar, mira, aquí s'obre una altra situació important, no? El Donald Trump, el president dels Estats Units, diu que això és un procés de pau. Però nosaltres no creiem que hi hagi cap procés de pau. Tant de bo hi hagués un procés de pau. El que s'està visquent a Gaza i a la resta de Palestina és un procés de permanent ocupació i genocidi. El tema és que les Nacions Unides ja han reconegut oficialment que allà hi ha hagut un genocidi, i a dia d'avui continua perpetrant-se aquest genocidi, l'ocupació permanent i la neteja ètnica. Per tant, lluny de considerar que actualment hi hagi un procés de pau, perquè el que està havent-hi és un setge, on 2.200.000 persones a Gaza estan totalment bloquejats, continuen sense rebre l'ajuda necessària per poder alimentar-se, no tenen escoles, s'han destruït la pràctica totalitat de la infraestructura i actualment no existeixen ordres de governança, el que està vivint ara la població a Gaza simplement és un estatus en un limbo en el qual només estan sobrevivint. Pau no existeix.
Així és com enfocaràs aquesta xerrada col·loqui que vens a fer a Menorca, que du per títol Gaza després de genocidi i altres conflictes oblidats?
Doncs nosaltres l'enfocarem des de la sensibilitat de viure i solidaritzar-nos amb el poble palestí, que és el poble que està patint actualment aquest genocidi, aquesta ocupació. L'enfocarem també amb els ulls posats a l'esperança i a la voluntat de trobar la pau i mirar quina solució podria ser la més adequada perquè la gent definitivament pugui viure doncs, en pau i tranquil·la, que és el que tots voldríem, i des d'una perspectiva també cristiana, humana, on els valors, des d'un enfocament en valors, que és el que la visió des d'on es dona de l'organització que ens ha convidat, que és Justícia i Pau, i també el Bisbat de Menorca, els quals ja estem molt agraïts que ens hagin convidat.
Clar, de mare catalana cristiana i pare palestí musulmà, dues religions que en les que has conviscut des de ben petit, des de naixement.
Sí, total. Això, de fet, jo vaig anar a una escola de jesuïtes, anava a missa els dissabtes, i el meu pare, que sempre ha sigut una persona doncs, molt oberta, molt tolerant i una persona doncs, bueno, entranyable, ell sempre acompanyava, ell és musulmà, d'origen musulmà, la meva mare cristiana, sempre acompanyava a la meva mare a missa, i ell participava i tenia molts amics de la comunitat cristiana, doncs en aquest cas de Sant Pere Claver de Jesuïtes. I jo sempre he viscut la religiositat i l'espiritualitat des del valor de la convivència, no? El respecte. I això és el que a mi m'han ensenyat a casa i d'alguna manera és també el que jo explico i a les xerrades i a tot arreu del món i també amb la meva experiència personal intento transmetre. També com a representant de la comunitat palestina, el qual, doncs, lluny del fanatisme que a vegades ens diuen que no ens volen fer veure de les comunitats que predominantment tenen, doncs, en aquest cas, la comunitat palestina, que és una comunitat musulmana, en aquest cas, doncs, nosaltres, per exemple, nosaltres a la comunitat tenim una presidenta, no?, que n'estem molt orgullosos i bueno, doncs, estem oberts a l'espiritualitat també des d'una visió àmplia, no? No des del sectarisme i els dogmes.
Corre risc el conflicte palestí-israelià de passar de ser molt present a l'agenda pública, ser-hi absent? En això fa referència quan ratlles d'altres conflictes oblidats?
Doncs sí, totalment. Va haver un moment, no?, en aquests dos últims anys, on Palestina estava a l'agenda pública i cada dia sortia als mitjans de comunicació. Evidentment, doncs perquè s'estava bombardejant dia a dia i era molt, molt frapant el que estava passant allà i d'alguna manera la comunitat internacional havia de posar-hi els ulls. És veritat que des de que es va extingir o es va acordar doncs, aquest procés en el qual doncs, no hi ha tanta violència, però que continua havent-hi violència diària per part d'Israel, perquè des de que es va fer aquesta suposada tregua hi han hagut més de 500 palestins assassinats per bombardejos i franctiradors israelians, però sí que és veritat que ja no se'n parla tant, i això, doncs, com molt bé dius, ens corre el risc de que la gent pensi que ja s'ha solucionat el conflicte, mentre que el conflicte continua exactament igual, com us deia abans, no? Està totalment estancat, la gent a Gaza no té cap esperança, està sobrevivint, no té una solució duradera en la qual doncs, pugui veure un bri d'esperança. I la meva família, per exemple, jo els pregunto què necessiteu, no?, quan parlo amb la meva família palestina, i ells sempre em diuen, mira, nosaltres estem aquí, nosaltres seguirem aquí, nosaltres seguirem lluitant per la nostra dignitat i pel nostre poble, l'únic que us demanem a la gent que esteu a fora és que no us en oblideu de nosaltres, que no perdeu els ulls de Palestina, que no deixem de parlar mai de Palestina.
Idò, la nostra mirada, els nostres ulls segueix a Palestina. Imagino que també et trobaràs amb la comunitat palestina menorquina d'aquí de la nostra illa quan hi estiguis. I bé, tindrem oportunitat de seguir xerrant demà divendres a partir de les 8 d'Esfosquet en aquesta conferència d'anàlegs. I no, on serà, Pere?
Sí, al Centre Sociocultural de Ferreries, a les 8 del capvespre.
Idò, Àlex, una forta abraçada. Mos veiem allà, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Estem sentint el vostre caliu i allà ens veurem.
El dia Menorca, fet a casa.
Hola, som Nana Ferrer i us vinc a compartir la cançó No ven más cien ojos, que va sortir fa just una setmana i que forma part del projecte PA, que veurà la llum en forma de disc el proper mes de març i que arriba en format directe a Menorca el mes d'abril, dia 9, en el Teatre Principal de Mo i dia 12 en el Teatre d'Esbor. Vos deixam amb No ven más cien ojos.
Mi mundo tiene colores que ni queriendo yo los veo. Y aunque descreo, creo, al rezar le echo razones, le sobra agua a las flores, les faltan besos y una herida.
desde la vitoa la toga, no ve más y enojos lo que me di alma dormida.
Una forta abraçada a Anna Ferrer, que tenim ganes ja de tenir aquest pa, aquest nou disc, aquest nou espectacle que fa 4 dies va presentar a l'Auditori de Barcelona amb un èxit absolut, i ja tenim ganes també de gaudir-lo aquí a Menorca.
El dia Menorca, fet a casa.
Quan són les 12:31 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i acabem de rebre, i acaba d'entrar aquí als estudis de Mahó, es va la del municipi, perquè justament el consistori maonès acaba de presentar els comptes per aquest 2026, més de 50 milions, i li agraïm a en Esbala que ens dediqui una estoneta de la seva agenda a ratllar del que seran aquests comptes del 2026, inversions i projectes. Bala, com està? Molt bon dia, senyor Torpons.
Content d'estar a la ràdio pública.
Ahir va tornar just de Fitur, també ha estat present com a la resta de Bales de Menorca en aquesta fira de referència. Com va anar?
Bé, molt bé. Bueno, Bales participa en Fitur acompanyant en el Consell amb una idea clara de que Silla al final és un projecte en comú, no? I per tant creiem que és important seria. També perquè Fitur no és només un espai on es faci promoció, és un espai de trobada, on a vegades va molt bé fer contacte amb gent, trobes algú que a vegades has parlat per telèfon, no? Qualcú del ministeri, de qualque empresa, en Transmet, per exemple, que operen en Esport de Mó. És un espai que és positiu per això, no només per la promoció, sinó que va bé per fer contactes, per tenir converses, per demanar com està això, com està allò, i bé, en aquest sentit, enguany és una edició una mica, ha estat una edició, o està sent una edició una mica especial de Fitur, perquè el dol oficial arribava fins ahir, i això ha fet que s'haguessin de suspendre algunes activitats, però l'ambient era bo, era positiu, i segur que serà útil, averinat.
I amb aquest objectiu també en comú de desestacionalitzar al màxim i de poder aconseguir allargar la temporada turística al màxim també en el municipi de Mó.
Sí, jo penso que d'allò de la promoció, no només es va fer promoció a Fitur, es va conèixer experiències d'altres llocs i es va fer gestió, sobretot. Jo considero que sempre l'hem d'allargar la temporada i crec que hauríem de xerrar d'organitzar millor la temporada, no només d'allargar, sinó de que, insistiu, es pugui continuar fent feina bé, que es pogués fer feina millor, A vegades massa demanda, no? Massa visitants fa que es doni un pitjor servei. Me refereix, per exemple, a l'àmbit de la hostaleria o la restauració. No s'atén igual de bé a la gent, no? A vegades no es pot atendre igual de bé per l'excés de demanda. I, en canvi, poder fer feina bé els mesos d'abril, maig, setembre, octubre i una mica més enllà seria bo i ajudaria també a mantenir contractes de feina. Al final, l'objectiu que tenim és que la gent de Menorca pugui viure i pugui viure bé. Si això es trasllada a l'àmbit laboral, vol dir que tinguin contractes que siguin més llargs, més estables i que els hi donin uns ingressos que els hi permetin viure bé. L'objectiu al final és aquest. No és que ens estiu vengui més gent, és que al final estigui repartit d'una forma que la gent pugui fer feina millor, més temps i, per tant, pugui viure millor.
Aquesta setmana heu presentat els pressupostos de l'Ajuntament de Mo, com dèiem, amb més de 50 milions d'euros. Quin és el tema més urgent, més prioritari de Solda que té en aquests moments es bala de Mo damunt de sa taula per el 2026?
A veure, urgències per jo n'hi ha dues que són molt importants en el municipi, que són l'aigua i l'habitatge. Són per jo les dues qüestions principals. A vegades ratllem més de l'aigua, no? Donem una importància major a l'aigua. Jo crec que és molt més important que la gent tingui un lloc on viure. I en aquest moment no només hi ha gent que li costa trobar llocs on viure, sinó que hi ha gent que tal vegada ha de sortir d'allà on du molt anys vivint perquè estan acabant els contractes de lloguer i com que no hi ha una limitació d'increment, hi ha gent que s'està trobant que li demanen pues, increments del 50%. Gent que pagava 650 euros que li estan demanant 900. I això, perdó, això per moltes famílies és una dificultat molt important i és una situació que s'agreujarà en els pròxims mesos i dins el pròxim any. Per tant, l'habitatge és una qüestió fonamental, sense deixar de banda l'aigua, que també és importantíssima, no?
De fet, vam viure fa 4 dies i no sé si està en contacte amb ells des de serveis socials de l'Ajuntament de Mo. És cert que ho estan amb aquesta família que s'ha desnonat fa uns dies des de l'Avinguda Fort de Lo, que estaven en una cotxeria d'un familiar finalment. Per tant, són situacions com les que justament ens descriu i també situacions de persones que viuen al carrer, que és una situació que també tenim a dia d'avui, que abans no trobàvem i que en el municipi de Mo hi ha persones ja que no tenen llars i que tenen que estar visquent en el carrer.
Així és. En aquest sentit, la feina de l'Ajuntament, que jo crec que és molt important també donar-la a conèixer, és una feina molt discreta, normalment, perquè també entram en qüestions de, bueno, evidentment, d'informacions personals que tampoc no es poden donar, no?, públicament, però l'Ajuntament fa una feina molt discreta que si no es fes hi hauria molts més casos com els que hem viscut ara, d'informes de vulnerabilitat, de propostes d'ajudes per ajudar a pagar tant lloguers com entrades a gent que fa un nou contracte de lloguer. Per tant, hi ha una feina discreta que no es veu, que es veu que l'Ajuntament tampoc no en feim bandera a vegades, no?, per aquesta qüestió de... Bueno, al final és una feina que jo crec que és la nostra obligació a fer-la i que tampoc, com dic, no cerca cap rèdit en cap cas. I també l'Ajuntament a vegades fa coses o fa propostes que els afectats no accepten o que no els hi encaixen, no?, en la seva idea. Això a vegades també ens dona una sensació un poc d'impotència, perquè evidentment l'administració fa i proposa fins allà on pot o fins on està establert, no?, que pot arribar, i a vegades els ciutadans, quan estan en aquesta situació, esperen més, no? Per tant, hi ha a vegades també sentiments enfrontats, bueno, fas una proposta, ajudes, però aquella persona no accepta i per tant acaba amb un desnonament. És complexa, la situació, però en tot cas l'Ajuntament seguirà fent la feina que fa i si podem encara en farem més.
Rellant d'habitatge, que és una de les dues qüestions importants que hi ha en el municipi de Mo, ben igual que la resta de municipis i arreu, perquè realment són dos de les qüestions més importants que ocupen i preocupen. Quines són les inversions, quins són els habitatges socials que hi ha previstos per aquest 2026 en el municipi de Mo?
Nosaltres en aquest moment tenim dos sòls cedits a Ibavi, que tenen ja un, crec, un ja té projecte redactat, l'altre ja té l'equip redactor del projecte, un és a Sabia Ronda, l'altre també és a Sabia Ronda, però és a la zona dels Cortes de Santiago. Tenim, per altra banda, que sembla, avui he pogut xerrar amb el gerent de Sibavi, sembla que han donat ja el vistiplau perquè estava pendent de resposta, el conveni per tirar endavant el bloc d'habitatges i aparcament que farem en el carrer Vassall, en aquest cas pagat per el Ministeri, en col·laboració de Sibavi, del govern. També està tramitant l'estudi de detall d'aquest edifici, que serà un edifici de 45 habitatges públics, i per altra banda, tenim damunt la taula una... Estem acabant de tancar com ho encaixam, perquè a vegades les coses jurídicament o en compliment de les lleis, sobretot d'estabilitat pressupostària, són difícils d'encaixar, l'adquisició del sòl de l'antiga fàbrica Catissa. És un espai que du molt de temps, és un sòl arc sempre d'aparcament, de forma provisional, però és un sòl urbà edificable on hi caben entorn a un centenar d'habitatges. Nosaltres creiem que també que hem de consolidar aquest espai com a aparcament, però que l'aparcament l'hem de soterrar i que li hem de treure tot el potencial, no?, que té aquest sòl. Estem acabant d'encaixar, com ho feim perquè mos encaixi tot i complint totes les lleis que han de complir. Sembla que podrà ser, espero que sí, i per tant també seria una bona notícia. Aquesta no seria tan imminent, no?, però necessitem tenir també projectes a mig termini per anar avançant amb el nostre model de ciutat.
Aquests 45 habitatges públics que ja tenen es vistiplau, on estan ubicats?
És un format similar. Són espais que estem emprant com a aparcament, però que són espais que es poden construir. Per tant, en una situació conceptual d'emergència habitacional, no té sentit que no aprofitem aquests espais per fer habitatge. Això passa per soterrar l'aparcament, això té un cost, no és barat fer soterrar un aparcament, però si ratllem de model de ciutat hem de tenir una visió a mig i a llarg termini. Per tant, a vegades s'han de fer inversions, s'han de pagar, no?, actuacions com aquesta, que al final, en el mig termini, t'ajuden a definir el model de ciutat, a fer que els aparcaments que són provisionals deixin de ser provisionals. No pot ser que tot depengui d'aparcaments provisionals, perquè el dia que perds aquests espais se te desmunta, no?, el funcionament normal de la ciutat. Per tant, hem d'anar consolidant les coses que volem que siguin definitives, i si hi ha un espai que és edificable i que pot acollir 45 habitatges, s'han de fer els habitatges, i si es pot, s'ha de mantenir l'aparcament, i és el que volem fer.
I on és aquest espai?
Sí, no té resposta. És just darrere l'església de Sant Antoni, en aquest aparcament provisional que hi ha al carrer Vassallo.
I aquests ja tenen el vistiplau de l'Ibavi, per tant, serien els següents que començarien ja també a caminar des de l'inici, perquè encara hi ha, del solar de Catís encara s'ha de fer tot un poquet antes, no? És un projecte, antes, no?
Sí,
és un projecte
sí.
Que encara
s'ha... Aquests del carrer Vassallo són finançats per el Ministeri. El que hem fet és demanar al govern que col·labori, que ens ajudi a pagar aquest cost extra que ens implica fer una planta més d'aparcament, i a canvi que sigui Sibavi qui pugui gestionar els habitatges que farà el Ministeri. Perquè si no els hauria de gestionar l'Ajuntament. I això, amb el model que tenim ara, no té massa sentit, no?, que l'Ajuntament faci per un costat i Sibavi per un altre.
Si ratllant val d'increment d'habitatge social, aquí hem d'anar a l'altre tema, el tema de Saigo, més habitatge, més persones,
més
i per tant més consum.
Hem de prioritzar. Saigo és un bé escàs, limitat. L'increment del consum és un increment que ve de fa anys, és a dir, cada any consumim més que l'anterior. També aquest estiu, tot i les restriccions, també hem consumit més, hi ha hagut més demanda que l'any anterior. Per tant, s'ha de prioritzar. Nosaltres tenim que és el consum humà, l'ús bàsic, no?, de l'aigua, i per tant hi ha d'haver penalitzacions i restriccions en aquells usos o en aquells àmbits que el que fan és utilitzar l'aigua com a element, no?, de seu negoci, que no vol dir que no l'hagin de mestre, no?, però evidentment ha de ser un ús penalitzat. Qui fa ús de l'aigua per fer net vehicles no la pot pagar en el mateix preu que qui l'empra per rentar-se, per fer net la roba, per o per veure's dia que la puguem veure, no? Per tant, aquí ha d'estar molt diferenciat. I en aquest sentit és necessari fer una modificació dels preus de l'aigua. L'aigua bàsica ha de ser fins i tot més barata del que és en aquest moment, i l'aigua que ja és per usos extraordinaris, per regar, per piscines, per el que sigui, aquesta aigua s'ha de pagar més cara, perquè necessitem desincentivar. No pot ser que els 5.000 primers metres cúbics d'aigua, que ara valen 2,5 euros, amo, 5.000 metres cúbics d'aigua valen 2,5 euros, ho dic perquè a vegades la gent diu que l'aigua és cara. És a dir, és més que anar a fer una cervesa que el que valen 5.000 litres d'aigua servits a l'aixeta de can nostre. No pot ser que tinguin el mateix preu, que no el tenen, però hi ha d'haver una diferència important entre els primers 5.000 i els qui se passa de 50.000 tonelades, 50.000 litres, no? I això, per tant, també s'ha d'anar en aquest camí de desincentivar. I després posar mesures que, més enllà de la qüestió fiscal, perquè també hi ha gent que li dona igual el que hagi de pagar perquè té molt de doblers, necessitem poder tenir eines de cara a que, insistiu, si és necessari retallar o aturar alguns usos, ho puguem fer. I en aquesta línia estem ara actualitzant el pla de sequera, actualitzant el pla de gestió sostenible de l'aigua i també elaborant un reglament d'ús de l'aigua que ens permeti, entre altres coses, posar límits també en el consum.
Per tant, hi haurà una pujada de tarifes? Ja, no. En la part, bueno, anava a dir, només...
El problema és aquest.
Ah, no hi haurà, però en el cas del consum d'aigua superior... Entès que sí.
És a dir, hi ha d'haver una reducció.
Exacte.
Hi pot haver una reducció del primer tram.
En el consum diari, però...
Exacte. Que afecta, que beneficia, no?, en els consums normals, jo diria que de tots els qui ara som aquí, però que penalitza en els qui en fan un altre ús.
Un
per
altre
tant,
ús.
Els qui en fan un mal ús han de compensar en els qui fan un bon ús.
I a la desnitrificadora, s'aigua, com succeen els problemes de la desnitrificadora?
Les desnitrificadores, com podeu veure, són un bon mal de cap. Tenim ara dues plantes. Una sembla que ja està donant un bon resultat en una de les dues línies, aquesta de Malbuja. Falta acabar de resoldre l'altra línia. Funciona, diguem, en dues línies, no? Una vegada que això estigui resolt, s'han de demanar les autoritzacions sanitàries, tot això està molt mesurat, i després se podran connectar a la xarxa. I a Sant Climent també, la setmana que ve, comença un procés que li hem de fer de neteja i de reposada en funcionament, de cara que també dins la primavera la poguessin connectar. Jo, a vegades som massa sincer, però és cert que comprenc que la ciutadania, quan veu que les coses s'allarguen molt, no?, i tots aquests tràmits que estan lligats en l'aigua passen molt de filtres administratius, hi ha un control molt exhaustiu de les qüestions, i per tant això fa que no sigui gens senzill. No és com una obra de fer un carrer, no?, que la comences i més o menys saps quan acabes. Surten petites qüestions i la veritat que és un tema difícil de gestionar.
I hi ha previsió d'una tercera desnitrificadora?
Sí, perquè amb les dues plantes que ara tenim, el que ens han dit els tècnics és que probablement en hivern pugui bastar, però insistiu que tenim connexions extres d'altres pous, etc., hi ha un consum superior, és probable que amb aquestes dues no sigui suficient. Per tant, necessitem tenir una previsió també de tenir una tercera planta, una planta que ara hem fet una consulta pública per veure quina tecnologia sa qui mos pot anar millor per aquest punt, per els dipòsits de turó, que mos permeti tal vegada connectar-le i desconnectar-le amb certa facilitat. Les plantes de tractament biològic, com les que tenim, no ho permeten, això, perquè és un tractament biològic, no és connectar un... alçar un botó, no? I aquesta tercera planta potser sí hauria de ser d'una altra tecnologia.
Parlem ara de carrers, places, hi ha inversions previstes per la plaça l'Esplanada, també per la plaça la Constitució davant de l'Ajuntament. Des de l'Associació de Veïns del Centre Històric de Mo també demanen inversions a carrers i places que estan en mal estat, per exemple, el carrer d'Esforn, carrer de Sant Albert. Quines són les inversions que hi ha previstes per al 2026?
Les inversions que hi ha previstes són D'una banda, les que ja es començaran ara, que són la plaça Constitució principalment, també començarà l'execució de l'obra de la zona verda de dalt Escós, està en execució el nou skate park, la zona de skate park, tenim en execució el sanejament dels Canutells, una urbanització turística més important del municipi, que no tenia sanejament, entre d'altres, perquè ara ho dic un poc de memòria i me'n puc deixar alguna més que tinguem en marxa. Plaça Constitució començarà la setmana que ve, si no m'equivoc, o la següent, ara no ho record. La plaça Esplanada el que farem enguany és redactar el projecte, val? Aquesta és una inversió molt ambiciosa, però si volem deixar ja redactat un projecte concret, fa molt d'anys que enrellam i mai s'ha definit un projecte concret. Executarem també un nou aparcament de vora el cementeri en el camí de Trapucó i també farem actuacions de reforma, que aquestes ja serien de cara a la tardor hivern de l'any que ve, en el carrer de Sant Manuel i a la costa d'Engà, finançats en aquest cas per l'impost de turisme sostenible en el marc de les inversions per aigua, fent la reforma de sanejament pluvials i totes les infraestructures. Són algunes de les que tenim previstes per aquest any.
S'ha enviat també una carta als veïns, jo com a veïna del centre de Mó, que fa poc manco d'un any que estic en allà visquent també, se'ns ha fet arribar una carta en sa que tenim fins dia 3 de maig per tal de fer la inspecció tècnica del nostre edifici, si té més de 30 anys. S'ha pogut fer arribar a tota sa població, perquè també sabem que algunes cartes, a vegades amb sa sobrecàrrega de feina que hi ha correus, no acaben d'arribar, no sé si és el cas d'aquestes notificacions.
Bueno, la majoria han arribat. Són cartes informatives, en aquest cas, perquè vam adaptar l'ordenança a la llei. Per tant, això no és una cosa nova, el que sí és nova és l'ordenança. L'obligació i la llei existeix des de l'any 2017, si no estic equivocat, i la llei autonòmica també es va adaptar en aquesta llei estatal. No? Al final es tracta de prevenir. Desgraciadament, la setmana passada vam veure aquest incident que va succeir a Manacor, d'un jove que va morir perquè se'ls va esfondrar una coberta. L'objectiu d'aquesta llei i d'aquesta ordenança és que hi hagi un control en l'estat dels edificis, sobretot en aquells edificis en què aquells edificis antics que tenen un salràs, que li dèiem, no? Que cobreix el bigam, i que a vegades hi ha patologies que no es veuen i acaba succeint el que va passar a Manacor o el que va passar a Mó, en el carrer J. Clavé, crec que era el mes de desembre, també va caure una coberta, per sort la senyora que hi vivia estava en una altra habitació, però aquesta inspecció és importantíssima per això, perquè és una qüestió de seguretat. Hi ha un termini, nosaltres ja hem dit que serem flexible i avui mateix, per ser arribat una mica just a l'entrevista, hem tingut una reunió amb col·legis d'arquitectes, d'arquitectes tècnics i d'administradors de finques, justament per estudiar una mica com ho feien, no? Perquè ells són conscients de que això s'ha de fer, l'Ajuntament també, i hem de fer una feina conjunta, adaptat a la vegada una mica els terminis, però sí que és important que la gent sigui conscient de que s'ha de fer aquesta inspecció i que al final l'han de fer per ells, per el bé seu.
I com fer-la, que és la gran pregunta que mos fèiem. Ens hem de dirigir als arquitectes, en els col·legis...
Sí, hem de cercar un tècnic, els tècnics coneixen bé aquesta normativa, tant un aparellador com un arquitecte. Crec que un enginyer en alguns casos també ho pot fer i ells saben exactament què és el que s'ha de fer i com, s'ha de presentar a l'Ajuntament i l'Ajuntament ho presenta un registre autonòmic perquè evidentment això... està obligat a fer-ho tothom, no només a Mó. Ho han de fer tots els habitatges de les Illes Balears. Per tant, sí, és una mica engorrós quan t'ho diuen o quan ho saps, però és important fer-ho.
I les feines d'espenya-segat del Port de Mó, quines actuacions estan fent, s'estan fent, s'han de preveure, perquè també hi va haver-hi aquestes pedres grans, de grans dimensions, que van caure fa poc.
En aquest cas... el que va passar és que se mos va esfondrar, diguem, tot el talús que aguanta s'acosta desmoret, no? És una qüestió que no esperàvem, així com d'altres zones, com la zona superior estava tancada justament per aquest risc, per prevenció, justament s'esfondrà la part de baix, que és la que no imaginàvem. Ara ja estan contractats les feines de consolidació i de restitució d'aquesta costa i s'han iniciat ja les primeres feines de, bueno, es van fer les feines de neteja, etc, i ara s'han iniciat les feines d'un estudi, un mapeig geotècnic que s'ha de fer d'espenya-segat per definir quina serà l'actuació a fer. En tot cas, el que han contractat és tot, és aquest anàlisi, el projecte i l'execució, perquè ja quedi resolta aquesta zona.
I també donar seguretat als veïns que viuen justament damunt, també, perquè no hi hagin problemes amb les seves vivendes.
Sí, sí, en aquest sentit, inicialment us vam alertar una mica, no? Després de la visita dels enginyers especialistes que van venir, us van tranquil·litzar bastant. Sí que es farà unes visites en els domicilis per confirmar que no hi hagi cap desperfecte o cap risc, però en tot cas, ja dic, en algun moment sí que ens vam regirar una mica, però el que ens han dit posteriorment els tècnics és que podíem estar tranquils.
Rellam, ja per acabar, perquè clar, són moltes les qüestions, però se mos acaba el temps, el nou geriàtric, la plantilla que també dona problemes, estarà assegurada?
No ho sé. No ho sé. Francament, tenim un problema de personal i nosaltres ja el tenim amb els geriàtrics que tenim obert en aquest moment. Ens fa incompetència entre administracions. Hi ha administracions que paguen més, la Conselleria de Salut ha aprovat un nou plus en els sanitaris i, per tant, cobres més fent feina a l'hospital que en els geriàtrics. Jo crec que aquí necessitem una visió conjunta de Silla, perquè hi ha un interès superior, que és de poder donar el servei i donar-lo bé, i no pot ser que ens faguem competència entre nosaltres. No té sentit que geriàtrics que estan a 20 metres un de l'altre o a 200, quan hi hagi geriàtric nou, que funcionin de forma independent i per separat. Tenim una visió global d'aquest tema, el Consell té bona predisposició, falta concretar i avançar amb aquesta qüestió.
Idò, parla d'amor, senyor Héctor Pons, li agraïm que hagi dedicat aquesta estoneta als oients del Dia Menorca i ens seguirem ratllant d'aquí a que s'acabi l'any. Moltes gràcies, acabi de passar bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Dia Menorca. Ara tornem.
Vetres Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El Dia Menorca.
I abans de marxar, un parell de recomanacions en forma de cinema.
Sí, organitzat per la taula...
Organitzat per la taula palestina, Cineclub a les 8:30 a l'Ocimax de Mo, amb la pel·lícula La voz de Hint, un film que explica la història dels serveis d'emergència per salvar a una fieta de 6 anys a la Franja de Gaza.
I atenció, perquè els amics del cinema Esmoix Negre de Ciutadella a partir d'ara ens faran tots els dijous una recomanació per anar a omplir les sales de cinema. Els escoltam.
Hola, bon dia.
dia, aquí Enrique, de programador de cine més Moix Negre, i avui inaugurem secció amb dos molt bones pel·lícules d'autor que recomanem veure aquesta setmana als cines. I si no ho sabeu, aquestes primeres setmanes de l'any sempre són setmanes de molt bon cinema d'autor, perquè s'estrenen les pel·lícules que obtenen els Òscar i els Goya. Així que aquesta setmana anem més d'Òscar i comencem amb Rent and Family, que és una pel·lícula japonesa protagonitzada per Brendan Fraser. És una comèdia dramàtica ambientada en el Tòquio actual que segueix a un actor nord-americà, que és Brendan Fraser, que troba feina en una curiosa agència de famílies de lloguer. És una història delicada, emotiva, sobre la soledat, la identitat i els vincles humans. Després recomanarem Turno de guàrdia, que és una de les grans candidates als Oscar també. És un thriller suís superintens que ens posa dins del torn de nit d'una infermera exemplar quan tot comença a desbordar-se. És una història plena de tensió, humanitat i una cosa contra temps. És durant una sola nit. I això serà tot. També tenim les dues pel·lícules en versió original. I moltes gràcies i que tingueu una bona setmana.
Si te'n vas al restaurant i demanes el menú diari...
I de moltes gràcies, n'Enrique Reig i tota la família dels cinemes Moix Negre. Cap allà, que m'ho anam. Pere, demà tornem.
Demà a les 12.
Fins demà, família.
Fins demà.
Fortes abraçades a tot l'equip.
Adéu.
Sempre més pressió el dijous.
Dijous paella! Dijous paella!
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella!
Ben covat.